La Caravana, un programa sobre rodes.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa La Caravana i pujar-ne ben fort el seu volum per descobrir el nou àlbum del duet del Bages, Joget i Maria Ribot, Nina.
Des dels seus inicis, el grup de música Joget i Maria Ribot ha desencadenat la seva pròpia rebel·lió en un garbuix musical de delicadeses i una notable intensitat emocional. Amb la poesia com a eix principal del seu tarannà lletrístic, la formació va publicar el 2014 el seu primer àlbum autoeditat, Viatges i Flors. Després d'aquest, han arribat molts altres títols, com ara Lliure o Descansar, Mantra o fins i tot Fins al carrer Sant Llorenç. I avui ens venen a presentar el que s'ha convertit en el seu darrer treball, l'àlbum Febrer-Agost, un àlbum on asseguren vesteixen d'un color més llis, però amb més capes del que fins ara han portat. És per això que, per conèixer tots els detalls d'aquest nou treball, avui pugen a La Caravana el duet de Bages, Jet i Maria Ribot.
Jet i Maria Ribot, molt bona tarda.
Bona tarda.
Encara som febrer, ara que la vida encara som agost. Ara que som joves però no som nous, però no som nous, però no som nous. Sembro l'incendi dins del niu, sento les flames escampant. Em regalo l'estona de veure el foc, abans de volar, abans de volar. Cerro del tatu.
Ara ens endinsarem en aquest últim treball, aquest febrer i agost, però abans sí que m'agradaria saber com i quan neix Joget i Maria Ribot.
Doncs neix fa uns 10 anys, ja no ho tenim clar, ja s'ha desdibuixat. I neix molt de la casualitat de la vida, de conèixer-nos, de trobar-nos, de coincidir en el moment i en l'espai amb les ganes de fer música, i a poc no hi va haver una intenció des dels inicis de ser un grup musical, però vam començar a fer música junts i va haver un moment en què ja érem Joget i Maria Ribot.
I quin és el secret per seguir-se entenent després de 10 anys?
És molt divertit perquè no ens havien demanat mai i ens estan demanant ara a totes les entrevistes. I diem, bueno, pues que ser molt amics.
Sí, sí, sí.
Sí,
al final, cuidar-se, cuidar les relacions, els moments, les persones, la trajectòria, no?
I voler durar i entendre's i...
Sí, nosaltres som formiguetes, anem fent mica en mica i saber fins on pots tibar, fins on no pots tibar, no? Per respectar els espais comuns, doncs, és una... Bueno, creiem que és una dels ingredients de la recepta.
De quina manera definiríeu la música que feu?
Sempre diem que és pop. Llavors hem passat per diferents moments, no? El lloc des d'on vam sortir potser és una mica més el concepte de la cançó d'autor, però és una cosa en la que no ens sentim gens identificades. Llavors ha anat mutant i al final entenem que fem una música amb un interès de comunicar, que no sigui, és a dir, que no sigui ni progressiva ni que agafi coms estranys, no? I que és per la gent. Llavors considerem que és pop, no? No és un pop mainstream, però és pop.
Si per alguna cosa destaca la vostra formació musical és que, entre d'altres, us atrau molt la poesia. No és com l'eix principal de les vostres lletres. Per què la poesia?
Bueno, sobretot les lletres les escriu el Jet, principalment. Jo com tinc menys necessitat d'escriure les meves pròpies cançons. Llavors, potser aquesta pregunta te la deixo tu, però sí.
Jo crec que és... és a dir... L'art és una forma de comunicar-se a través d'un codi, no? I en les paraules seria aquesta idea de la poesia, no? De dir les coses no de la manera plana i descriptiva i tècnica, sinó de posar-hi una metàfora o una imatge que ho expliqui. Jo crec que surt una mica d'això, no? De voler-se explicar a través d'altres coses, i que és el que ha portat una mica que sigui el distintiu o l'afegit de la manera com escrivim i com comuniquem les nostres lletres.
Jet, abans de crear el grup de música, llavors ja eres un aficionat a la poesia, els dos?
Sí, jo en realitat sempre ho explico, que ara et parlo de quan tenia 15 anys, però vaig començar a cantar perquè escrivia, i la poesia no és tan sexy com les cançons.
Llavors,
sí, sí,
és veritat.
Comuniques molt més a través de les cançons, perquè la música és un afegit, bueno, és a dir, és un altre cop un codi que ens toca molt, ens emociona molt, no sé per què, no? Però vull dir, ens toca molt. Llavors era com, va, suma, i jo no tenia ni idea de cantar, no, quasi ni de tocar, no? I va ser com, bueno, posa't a fer cançons per poder arribar amb el que tu intentes explicar a través de la teva poesia.
Bueno, per no tenir ni idea de cantar, Déu-n'hi-do,
Bueno, sí, n'hem hagut d'aprendre.
S'ha fet feina, s'ha
treballat.
Llavors hi havia un poeta preferit, potser, o no?
Ui, sí, bueno, en aquell moment sí, Salvat Papasseit, per mi, en aquell moment.
Sí?
Sí, oi tant. Però clar, t'estic parlant ara dels 17 anys, crec que no obro un llibre de poesia, malauradament, des de fa bastant temps.
Ah, quina trampa, doncs.
He dormit sobre llambordes dels confins. Em
els llavis murmurant-nos les cançons. Ara pintes amb majúscules un mot estanc, una il·lusió.
El que estem escoltant ara és una de les cançons que formen part del vostre quart treball discogràfic aquest febrer-agost. Fa escasses dues setmanes, no?, que ha sortit a la llum. Sí. Aquest àlbum, quines sensacions teniu? Està agradant?
Nosaltres, com personalment, estem molt contents d'haver-ho tret per fi, perquè ha estat un procés com potser molt llarg i com poc intens, no? Estàvem acostumades com a concentrar-ho tot molt i molta energia i molta passió com en el moment de crear l'àlbum i treure'l. I aquest ha sigut com una fita més, no?, que ha arribat de cop. Ens hem recordat que teníem un àlbum que estàvem a punt de treure, el que el regalàvem a la gent, i la rebuda està sent molt bona. Mm. De moment, el feedback que arriba és guai. Ganes de fer els primers bolos, que també és on es veu més la vibra de la gent, però de moment bé. Mm.
Ara dius que ha estat un procés llarg. Quant de temps heu tardat a per aquest fill, no? Perquè al final un àlbum és com un fill, no?
Vull dir, és el quart, sí.
És el quart, carai, Déu-n'hi-do, família nombrosa.
L'únic que s'emancipen ràpid, per sort, no us has d'estar alimentant a tots.
Això és veritat.
Doncs els primers temes són igual de
2020.
Sí. I llavors hem estat un any anant gravant els temes, els gravàvem a casa nosaltres dos, després anàvem amb el senyor Chen, el productor, vull dir, tot molt a poquet i quan teníem les estones per fer-ho.
Sí.
El que a mi personalment m'ha cridat l'atenció d'aquest àlbum és el nom, Febrer Agost. Per què?
Tu què et porta?
Febrer Agost, aviam, hi ha molta gent que es pensa que és com el lapse de temps que hi ha entre el febrer i l'agost, així. Per nosaltres no, són dos mesos que són el símbol de finitud, de final, d'una època molt intensa com és l'hivern i l'estiu, no? Mm-hmm. I amb això nosaltres és el símbol que ho diu la cançó de Febrer Agost, que diu ara que la vida encara som febrer, ara que la vida encara som agost, ara que som joves però no som nous, no? Perquè d'alguna manera el que volem dir és encara som joves, encara som hivern, encara som estiu, però ja és cap al final, no? Diguem, és a dir, han passat les primeres, les segones, les terceres vegades, el fred o la calor ja són vells, no? Però encara són fred i són calor. Llavors, és una mica tot el mood general que intentem transmetre amb el disc, d'explicar que ja han passat per les primeres, les segones, les terceres vegades, tota aquella intensitat dels primers cops ja no hi és, però vivim les coses igualment amb il·lusió, amb ganes, però d'una manera potser més tranquil·la, més serena, més inclús de vegades resignada, no? És a dir, l'actitud ja és diferent.
Ara faré una pregunta totalment fora de guió, però d'aquest duet que formeu, hi ha algú de vosaltres que és més de febrer, és a dir, més de fred, o potser més fred, i n'hi ha un altre que és més d'agost, és a dir, més de calor?
Que divertida aquesta pregunta. Home, si ens ho fas fer així, jo crec que...
Sí, va,
mullem-nos. Que jo sóc l'agost i tu el febrer.
Estem d'acord o no?
Jo no, però bueno.
No?
No.
Ui, discrepàncies. No voldríem la primera disputa en directe, eh? No.
Que va, jo hauria dit que jo sóc agost, també. I que
sí,
agost,
jo crec que els dos som agost, sí?
Exacte.
Però si haguéssim de triar...
Doncs ens ho fem a sorts.
És veritat,
a
sorts.
Febrer i agost.
Clarament ens agrada més l'agost, no?
Sí, no?
Sí,
s'ha notat que sou més d'estiu. Hem pogut llegir que aquest és l'àlbum més madur que heu fet fins ara. Això vol dir que trobarem sons nous en aquest disc?
Sons totalment. Sí, perquè és el primer que fem com més pròpiament en producció. El senyor Chen ha tingut un paper molt important a l'hora de crear, perquè la base de les cançons segueix sent guitarra i dues veus, tot i que, com deies, doncs, ens estim de moltes més capes i hi ha molta més profunditat en tot plegat. Però, sí, clar, tota la producció està basada en tot el beat, la base, els soniditos i tota la droguita aquesta que li afegeix el plus a l'àlbum.
Exacte.
De fet, sempre ens agrada preguntar, quan ve un grup de música o un cantant, sempre ens agrada preguntar d'on surt la vostra inspiració a l'hora de compondre els vostres temes?
Ha variat al llarg dels anys, i segurament aquí també tenim una mica de febrer i agost creatiu, no? És a dir, almenys ens passava, a mi em passava molt, que dels 18 als 25 el motor de la creació era de tot lo malament que ho feies a la vida, totes les frustracions, mals, etc. Que en general són fruit de que no en saps, no? Sortien, la teràpia era fer cançons, no? Quan les coses perden aquesta intensitat i et vas fent més gran, doncs jo ja no tenia almenys la necessitat tant d'escriure, no? Llavors, escriure, composar, passa ja per una part més, segurament d'exercici, no? Que no vol dir que, no, que estigui buida, però que és un altre plantejament, no? De va, vaig a expressar aquesta cosa, no? O abans era més, m'ha sortit això, i ara és més, vaig a buscar d'expressar això, no? I justament jo diria que Febrer Agost és un àlbum que més composat de, no? De seure a la taula i dir, va, vaig a fer cançons, que no els anteriors, que era de ràpid, necessito una guitarra per fer aquesta cançó i treure això que tinc aquí i fer teràpia amb mi mateix, no?
De fet, ho dèiem al principi, perquè si alguna cosa us defineix, no és la formació musical, és la unió aquesta de poesia, veu, guitarra... Sense totes aquestes potes, existiria Jogeti i Maria Ribó?
No.
Jo, no, o sigui, crec, altra cosa.
Sí, ara mateix ens defineix això, potser un altre dia ens definirà una altra cosa, però nosaltres...
Els vostres pilars són aquests,
sí,
no?
Sí, entenem ara que seria sí. Això.
I amb quins altres, no us veieu amb altres instruments dins de la formació en un futur, per exemple?
Bé, en directe estem treballant ja el disc anterior amb bateria, com...
Acústica?
A saco. Mm. Sí, estic fent senyals, però no em veieu.
No, clar, la ràdio.
Perdoneu. I en aquest disc introduïm la Marina Lluch, que va a la bateria acústica també, i el pad.
Va, que avui estem parlant amb Jogeti i Maria Ribot, un duet del Bages que ens estan presentant el seu últim treball discogràfic, Febrer i Agost, i que també ens regala cançons com aquesta. El Corp, es diu així aquesta cançó, és un dels temes d'aquest àlbum, i en ell, i ara ho hem escoltat, i canteu, alça el vol, surt a volar, amb peu descalç, amb el colze obert, amb la teva veu. Què ens voleu dir amb aquesta cançó?
Mira, aquesta és una cançó que avui hem parlat, justament. Mm. És una cançó que parla de nosaltres. Mm-hmm. És una cançó que, d'alguna manera, vaig escriure en el moment com... més dur del confinament, entenent com el moment en què va trontollar per complet les nostres vides, passades en general, no? Però que en el nostre cas, clar, d'alguna manera, en el moment en què trontolla el projecte artístic perquè no es poden fer concerts, perquè no hi ha una certesa en el futur, etcètera, etcètera, no? És una cançó que ja escric a la Maria, doncs, dient, ara la façana del miratge que ens ha unit està tremolant, no? Perquè al final el nostre punt d'unió és aquest projecte artístic. I està una mica inspirada en la faula del corp i la guineu, mm-hmm. la de que el corp té el formatge al bec i la guineu va allà a dir-li, oh, cantes molt bé, canta, 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 no? I és, hi ha una mica, no és literal, però bueno, hi ha una mica de creuament de totes aquestes imatges i amb aquesta idea abans que dèiem, no, m'ha après molt a cantar, bueno, doncs sortint aquí de la veu rogallosa, no?, de ser el corp amb el d'això i una mica, bueno, hi ha tota aquesta barreja de símbols aquí.
De fet, us preguntàvem per això, perquè aquest... Vosaltres mateixos assegureu que l'àlbum parla d'una generació que ho té molt clar, però que es fa una boleta de pors davant d'una societat que defuig a enfrontar-se amb el sentir. Què voleu dir amb tot això? Ens podeu explicar alguna coseta més?
Sí. Jo penso, aviam, Maria, si estàs d'acord amb mi, però que d'alguna manera nosaltres venim d'uns entorns molt, molt combatius, no?, amb molt interès transformador, de canvi social, de canviar moltes coses, no? Nosaltres som nascudes al 90, en el moment en què entrem a l'edat adulta del 2018, el món peta. No? Hi ha una crisi molt, molt forta que ens defineix en els següents 10 anys amb uns conceptes horribles com són l'emprenedoria, la resiliència, etc, etc, que ara ens fan una mica de boleta. I quan semblava que anàvem encarrilant, no?, de cop va caure una nova crisi, fruit de la pandèmia, etc, etc, no? I segurament en el món en què ens hem quedat, nosaltres, perquè parlem per nosaltres, però que sentim que hi ha altra gent en el nostre entorn social i generacional que ho viu també, com que estem actius però resignats a la vegada.
Mira, és que justament ahir vam entrevistar Fèlix Riera, que és l'exdirector de l'editorial del grup 62, també exdirector de Catalunya Ràdio, i en el seu llibre que ens va presentar, que es diu Retorn al bosc, parla de la societat d'ara, no? Parla d'una societat marcada per la crisi climàtica, per la inflació, per les guerres, crisis polítiques, i un llarg, etcètera. I ell mateix defensava la idea de que aquesta societat és la societat de la incertesa. Com la definiríeu vosaltres, la societat de l'ara?
És que així. De
tal
fet,
qual.
Anava a dir com... que el que marca tot això és la incertesa, no? De fet, hi ha una cançó al disc que es diu La incertesa i és potser el fil conductor que uneix totes les cançons, no? Més sí. o menys mesura, però sí que sempre hi ha com aquesta petita dosi
Sí, i que som la primera generació que, després de generacions de certesa, que torna a viure en la incertesa, no? I això segurament ens ha marcat molt.
Quin seria per vosaltres el primer pas per començar a canviar aquesta societat que estem vivint ara i que definiu d'aquesta manera? Estar amb nosaltres mateixos, fer el primer pas?
Aviam, nosaltres... dispara, Maria, si tens una idea millor, però ara ens trobem com un moment de recolliment, no? És a dir, de sentir que tot és massa gros com per tenir molt clares quines són unes estratègies col·lectives, no? Per dir-ho d'alguna manera. Està clar que estar més amb nosaltres mateixes, doncs, ens ajudarà, però segurament nosaltres estem més en el local, no? És a dir, actuem en el nostre entorn, en el que dominem, perquè la resta potser se'ns fa massa gros com per portar-ho, no? També és molt abstracte tot això que estem dient, però també ho entenem com una etapa, no? Fruit d'un desgast, d'una sèrie de coses que ara ens porta a estar així, però que probablement, i esperem, canviarà cap a...
Està sent una agafada d'aire, no?
Sí, exacte.
Per tant, podríem dir que, o sigui, ara de tot això que ens estem posant com molt filosòfics, però realment...
Ens agrada.
Sí,
ens agrada,
no? Vull dir, està bé, eh?
Sí, sí, sí.
Ens preguntàvem si creieu que ens hem convertit en una societat que prefereix defugir, de lluitar per les seves idees, o tot el contrari. Com ho veieu? Perquè al final el crear música també és una proposta, no? de lluita, per dir-ho d'alguna manera, de defensar el que voleu expressar o el que voleu comunicar a la gent.
Sí, aquí jo crec que es barregen moltes coses. O sigui, com has fet anar això del defugir de...
De les idees, no?
De les idees...
No, de fugir...
Sí, estem adormint. Per adormits.
Sí, bàsicament és això, sí.
Sí, bueno, més que adormits, jo crec que estem narcotitzats. O sigui, penso que la cosa va més per aquí. No és que estiguem adormits, però és que el capitalisme com a sistema,
sí,
perquè no té un altre nom, li podem dir altres maneres, i més maco, més lleig, més políticament correcte, però vull dir que al final el que està aconseguint és que tinguem ganes de dormir.
I saturats, no?, també.
Sí, no? I que no tinguem ganes de lluitar, perquè això, el que ens està passant, que explicàvem ara, és reacció d'això, no?, també forma part d'això, però, bueno, segurament també hi haurà escletxes per lluitar-ho des d'aquí, no? Bé, jo és almenys una mica com ho visc.
Altra de les cançons d'aquest nou disc, i més enllà de parlar del significat de la cançó, sí que m'agradaria parlar del videoclip, perquè a mi personalment m'ha agradat molt, no? Us veiem a vosaltres. Definiu-lo vosaltres, el videoclip, millor. Perquè jo el definiria a la meva manera, però al
el
final...
El definiria com a low cost, però molt maco i molt resultó.
No, doncs les coses low cost a vegades són molt...
Sí, sí. Estem molt contents sempre dels nostres resultats low cost.
Se us veu a vosaltres dos, no?
Sí, no havia de ser així d'entrada... com totalment, vull dir, havia d'haver diversos plànols, però al final ens va agradar molt Estol, el videoclip, de veure amb què parla, no? Estol parla d'una amistat i sobretot del grup, com a lloc on trobar-nos i des d'on sentir-nos segures. I com hi havia una part molt estètica de voler estar així en un espai natural, però alhora com amb algo molt futurista i tal, i simple, ens va agradar molt com el moment de l'abraçada, vam creure que... Bueno, el videoclip, clar, no l'esteu veient, però som els dos... com acorrucats l'un amb l'altre, simplement anar girant sobre una plataforma que gira.
Però és un videoclip que dona molt la sensació de tranquil·litat, no?, de pau, és el que buscau.
És que és això, clar, que és
sí,
casa.
Sí, una abraçada a casa. Sí.
Per vosaltres els videoclips són igual d'importants que la música que feu?
Sí.
I només us encarregueu vosaltres de fer els videoclips o hi ha altra gent al darrere que us ajuda en
Mira,
aquest
cas? Mira, Josep i Maria Ribot són el Jet i la Maria, que cantem i pugem a l'escenari, però hi ha com un equip fixa i superimportant de gent que el configuren. Llavors, tota la part audiovisual són l'Elisabet Mateu i l'Ignasi Ávila, o sigui, tot, les fotos, els vídeos, i ho fem conjuntament, però ells són els jefes. I en el directe amb l'Àngel Guilanyà i la Marina Lluc, que s'incorpora ara al projecte. Vull dir que som com una comunitat artística.
Sí.
Deixant de banda un moment l'àlbum i parlem de vosaltres com a artistes, amb qui us agradaria fer una col·laboració?
Jo hi ha una persona, bueno, i n'hem parlat, que un artista que ens agrada per coses que fa, que és la Izaro, que és una artista basca, que a més algun cop inclús hem parlat i no s'ha acabat de quallar, però que ens agradaria molt fer una col·laboració.
Sí, o sigui, heu parlat, eh? Potser s'està coent alguna cosa.
Bueno, fet i fet, ella té un podcast en no sé quina ràdio, basca, que no entenc res del que diuen, però que un dia vam parlar de nosaltres i ens va agradar molt, perquè era algú que ens agradava, no havíem connectat abans, va parlar i vam dir, hòstia, doncs li hem de dir alguna
cosa. I quina és la cançó de la vostra infància, adolescència? Això l'altre dia també vam estar parlant dels videojocs, de moltes altres coses que han marcat la població, i avui doncs us volem preguntar, no, això, vosaltres, quina és la vostra cançó de la infància?
A mi em porta molt a la infància País Petit, de Lluís Llach, com de la meva mare cantant-la, sí.
És molt maca. A mi mare també
l'agrada. O qualsevol dels Pets també seria com representativa de la meva vida.
Són molt catalanets, bàsics.
Bastant. No, però està molt bé.
Està bé, home.
Anem cap a casa, només faltaria.
Està bé.
Avui ens cantareu, no?, en directe.
Sí.
Abans de que us comenceu a preparar, sí que us vull fer una altra pregunta. On us veurem pròximament? Quins bolos teniu? Quins concerts teniu preparats?
Mira, aquest dissabte fem l'estrena mundial, que dèiem abans, a Mataró, a la Sala Club.
Sí.
Així drets i ballant, i serà molt divert. I el dijous que ve, que és dia 1 de desembre, que ens fa molta il·lusió, a un festival que han set aquest any, que es diu Festival en Calma, i porta concerts al Teatre La Biblioteca, allà a la Biblioteca de Catalunya, a l'Espai de la Perla 29.
Que guai.
I, sí,
molt xulo aquell espai.
Convidadíssims, perquè serà molt xulo.
Ai, que guai.
És que ara us volia preguntar, és que com us sentiu quan veieu tot un públic que canta les vostres cançons? Deu ser molt emocionant, no? Ara que dius a peu dret, tothom ballant... Home,
espero que balli, la gent dissabte.
Home, clar.
Gent, balleu.
Però com us sentiu?
Pues és bastant subidor, la veritat. A més, com fins vam fer Sant Llorenç, el disc amb la bateria, perquè volíem fer concerts a peu dret i que la gent ballés, i va venir una pandèmia, i fins l'últim concert de Sant Llorenç no el vam poder fer amb la gent dreta, i va ser un puto subidon.
Sí.
Que espero que se repeteixi molts cops, aquest
disc.
Exacte.
Doncs ja ho sabeu, si els voleu veure en directe, només heu d'anar el pròxim 26 de novembre a la Sala Club de Mataró i l'1 de desembre al Festival En Calma de la Biblioteca de Catalunya. I dit això, doncs, abans de donar-vos les gràcies per haver vingut avui a la caravana, us podeu anar preparant. De moment us deixem a tots els oients amb una cançoneta més i de seguida en directe mudarem la pell, eh?
Sí.
D'una forma trivial i amb la certesa que no anirà bé. Em disposo a saltar amb la certesa que ens en sortirem. Vivim contents sota les rodes d'aquest tren.
Nosaltres, aquesta hora, que us deixem amb Josep i Maria Ribot, amb el seu tema, Mudarem la pell.
Hi ha dies que estem farts, hi ha dies que no em deixo, hi ha dies que la llum m'empeny i així se'm fa evident que visc en un tancat, que planto les estaques, que clavo terra endins aquests llindars que em fan patir. Paro al sol, sargantana de riu. Paro al so, melodia d'estiu. Miro al sol, tot es torna imprecís. Mudarem la pell després del setembre. El color daurat d'avui no dura per sempre. I un cop més se'm fa evident, estic atrapat en aquesta merda. I un cop més se'm fa evident, estic sol amb molts sentits i sóc incapaç de despertar-me. Estic...
estic sol en molts sentits. Paro el sol, sargantana de riu. Paro el so, melodia d'estiu.
Miro el sol,
tot es torna imprecís.
Després del setembre, el color daurat d'avui no dura per sempre.
Mudarem la pell després del setembre. El color daurat d'avui no dura per sempre.
Al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Un programa sobre rodes.
6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dijous a la caravana volem debatre sobre un tema d'actualitat. I és veritat que aquestes darreres setmanes s'està parlant molt de la polèmica llei del només sí és sí que ha impulsat la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Una llei que ha generat certa polèmica perquè ha revisat algunes condemnes que han aconseguit rebaixar la pena a presos condemnats per violació. Hi ha aquelles persones que diuen que l'errada rau en la nova llei i hi ha aquelles persones que diuen que l'errada recau en la interpretació que alguns jutges en fan d'aquesta mateixa llei. De fet, en un decret del fiscal general de l'Estat estableix que només s'ha de rebaixar la condemna per agressions sexuals si sobrepassa la prevista la nova legislació, però no si està dins de la forquilla prevista de condemnes. Sigui com sigui, per escoltar la diversitat d'opinions sobre la matèria, avui pugen a la caravana Asier Abad, president del Comitè de Drets i Garanties de Noves Generaciones del Partit Popular, i també Alicia Ramos, jurista, membre de la sectorial de Feminismes i exdiputada al Congrés d'En Comú Podem. Molt bona tarda als dos i moltes gràcies per estar aquí.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ja per començar, la llei del només sí és sí és una bona llei? Què en penseu?
Començo jo.
Com vulgueu, vosaltres mateixos.
Bueno, pues es una mala ley. A la vista de lo de la entrada en vigor de la ley orgánica y la puesta en funcionamiento, se está viendo que abogados utilizando esta ley, abogados en su legítimo derecho de defensa, pues están intentando que sus patrocinadores, que sus clientes rebajen la condena porque la ley está mal hecha. Así lo avisó el Poder Judicial, así lo avisaron las asociaciones judiciales y así lo avisó mi partido, en este caso la diputada Marta González, en comisión en mayo del año pasado. Es una mala ley. Hay cosas que están bien de la ley, como no puede ser de otra manera. Todas las leyes tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en este caso la parte que más le importaba a la ministra, que era tener a agresores sexuales más tiempo en prisión y el consentimiento, y solo sí es sí, se ha demostrado que esta gente, que son agresores sexuales condenados en firme por sentencias, están rebajando, no saliendo a la calle, algunos que salen a la calle, están rebajando significativamente la condena impuesta. ¿Por qué? Por una mala praxis legislativa del gobierno de España.
Alicia.
Bueno, no creo que sea una mala ley. Hay cosas que deberíamos, creo, puntualizar antes de poder decir si es una ley, si es una buena ley o una mala ley. Para empezar, no es la ley de Irene Montero, ¿de acuerdo? Esta ley había sido una proposición de ley del grupo Unidas Podemos antes de entrar en el gobierno, que luego hubo un acuerdo con PSOE cuando se hizo gobierno para poder llevar a cabo y se convirtió en proyecto de ley. No es verdad que la finalidad de esta ley fuera aumentar las penas. O sea, esta ley nunca ha tenido una intención punitivista. De hecho, la gran importancia que tenía esta ley, creo que eran dos ejes importantes, y así lo ha dicho muchas penalistas como Laia Serra, la Asociación de Mujeres Jueces de España. Había dos cosas: una, introducir las violencias sexuales dentro de la protección que había quedado fuera la ley de igualdad del 2004, que solo era en el ámbito de la pareja. Por lo tanto, todas las medidas de protección que se tenían en violencia machista en el ámbito de la pareja se extienden también fuera del ámbito de la pareja. Y en segundo lugar, el tema principal era el tema del consentimiento, o sea que realmente pudiera considerarse que había agresión en el momento que no había un consentimiento. O sea, que el bien jurídico, o sea, que el tipo de delito no venía determinado si había violencia e intimidación, o sea, que no necesitabas defenderte hasta la muerte para poder demostrar que había habido una agresión o una violación, sino que el mero hecho de la falta de consentimiento ya se tipificaba como agresión. Entonces, yo creo que poner el consentimiento en el centro era fundamental. También lo decía el Convenio de Estambul y también se ha hecho en otras jurisdicciones que nos rodean, entonces yo creo que era una buena ley. Lo que está pasando ahora no creo que sea tampoco una cuestión de que la ley esté mal escrita, sino, como han dicho los juristas, es que se suprime un tipo penal que se mete dentro de agresión, entonces tú tienes una horquilla de penas que rebajan en mínimo. No estás aumentando el máximo, nunca se quiso aumentar las penas por agresión o violación. Lo que se quería, lo que se ha pasado ahora, es que se reduce el mínimo porque quitas un delito que era el de abuso, que ahora está en agresión. ¿Qué está pasando? Que la aplicar esta nueva legislación, muchos jueces pues han aplicado directamente el mínimo de que se establecía en el delito de agresión sin tener en cuenta toda la horquilla. Entonces yo creo que no es una cuestión que la ley esté mal hecha, sino que es una cuestión de que que con el tiempo se unifique criterios de interpretación, y como dicen los fiscales, si tú puedes incluir ese delito en la horquilla, no necesariamente tiene que haber una revisión de la pena.
Asier, no sé si vols contestar.
Bueno, a mí esto que me digan que juristas lo están diciendo, bueno, a ver, el Poder Judicial lo avisó 40.000 veces en un informe que hizo, porque todas las leyes pasan por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo General de la Abogacía, que tengo el honor también de estar en la Comisión Normativa de en este caso de la Confederación Española de la Abogacía Joven. Pero si ya lo han avisado, cuando alguien te lo avisa, es decir, para eso existe el Consejo Nacional, para eso están estos informes previos. Si la ministra o el gobierno de turno recibe un informe del Consejo que dice que pueden rebajar las penas, y sabiendo, no es un, ya no un tema jurídico, un tema más de calle, de porque si no, no estaríamos aquí, si no hubiese habido rebajas de penas, aquí no estaríamos debatiendo sobre esto, ni este tema sería de actualidad. Cuando todos los telediarios están abriendo que si rebajan penas, que si el abogado del caso, del famoso caso de la manada, va a presentar un escrito para la reducción de la condena. No está bien hecha la ley. Si estuviera está bien hecha, no tendría estas brechas. Es decir, el Ministerio Fiscal sí que ha presentado un decreto, porque todos sabemos, y lo dijo el presidente Sánchez, de quién depende Fiscalía, del gobierno. Entonces, el Ministerio Fiscal dice esto, que me parece muy bien un decreto del Fiscal General del Estado, pero en la otra parte está un abogado de la defensa que se defenderá, y a ver lo que dice el Supremo cuando haga, coja todos estos casos, lleguen a la sala segunda y le llegarán y dirán, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que hay que ya unificar la doctrina del Supremo, pero de momento lo que se está viendo es que está saliendo, que están rebajando condenas a gente con delitos bastante graves, gente que está saliendo de los centros penitenciarios, con, seguramente con beneficios penitenciarios, porque les han rebajado la condena, es decir, la ley, fuera de que el objetivo fuera la que fuera más punitiva o menos punitiva. El objetivo de la ley, que era proteger a la víctima, no está protegida. ¿Por qué? Porque al final esta persona, este agresor sexual, puede estar en la calle antes de tiempo y puede agredir, volver a agredir sexualmente a esta persona o a otras personas de nuestro país. Entonces, ¿la ley está mal hecha? Sí.
Bueno, gracias. Bueno, para empezar, no creo que la persona esté vaya a estar más desprotegida o menos desprotegida cuando se revisan las penas. O sea, también es verdad que yo creo que como abogados y como reos estoy súper a favor de que si realmente te puedes beneficiar de una reforma penal, te beneficies. Están en todo su derecho a revisar las sentencias. Si hubiera podido arreglar esta aplicación de la ley con una disposición transitoria, podría ser. Normalmente cuando hay una reforma del Código Penal se acompaña una disposición en la que se explica cómo se podrá empezar a revisar todo este Código Penal. Cuando el tema es que se reforma el Código Penal porque hay otra ley, normalmente no se hace. ¿Se podía haber hecho? ¿Se podía haber solucionado? Quizás sí. De todas formas, yo creo que en ningún momento se dijo que el problema iba a ser el tema de la revisión de las mínimas. Pero que bueno, que me parece que es que es cuando se unifiquen criterios, no sé realmente, porque ahora no lo sé y tampoco quiero hablar como en general de que van a salir todos los presos que están o todos los reos que están condenados por violación con esta ley fuera de la cárcel. No lo creo. Creo que habrá una interpretación justa para todos. No creo, y que bueno, que eso se ha comentado muchas veces, no creo que las mujeres lo que más necesitan, lo que estén buscando sea que la gente esté más tiempo en prisión. Están buscando una reparación, están buscando un acompañamiento, están buscando el reconocimiento de que tenían razón y que habían sufrido una agresión sin tener que luchar hasta la muerte para no hacerlo, y creo que esta ley les permite eso, aparte de todas las mejoras que introduce en violencia institucional, acompañamiento en el juicio, no revictimización. Creo que sí que se está protegiendo a las víctimas y que, o sea, como no lo digo yo, lo dicen muchas asociaciones de juristas mujeres y de incluso de fiscales.
Un dels dilemes d'aquesta llei és que deixa de distingir entre agressió i abús sexual. Què en penseu? Qui vulgui.
Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, lo comentaba la compañera. Yo soy abogado penalista. El otro día tuve yo mi primer caso, creo que soy el abogado que lleva de los primeros casos con la nueva ley, porque a la hora de la aplicación de la nueva ley, yo, por turno de oficio, porque estaba de guardia en la zona de Llobregat, en hospitales de Llobregat, pues me entró un caso de estos. Está bien, porque al final había situaciones que había que regular. No podíamos encontrarnos en casos, hablando jurídicamente, que era muy difícil discernir. ¿Qué pasa? Que ahora nos podemos encontrar por un caso de hace, de un tema que al final no se utilizó violencia, no se utilizó intimidación, no fue la del tema del consentimiento, y tengamos que penar a esta persona con el doble de pena, aunque sea es condenable, o sea, es un delito y se tiene que condenar, pero lo que no podemos hacer es, porque por un tema de pancarta, por pasar de la pancarta al boletín oficial del Estado, tengamos a gente que al final no es un delito bastante grave, a ver, no sabría explicar, no, grave es, pero que al final no debería penarse tan fuerte a nivel de horquilla, porque te puedes encontrar en la horquilla, como ha dicho la compañera, hay una horquilla. El juez puede puede poner la más baja o la máxima, pero es que el juez te puede poner la máxima por un tema que hace un año era la mínima. A lo mejor era una pena de multa, una pena de menos de 2 años de prisión y no entrabas en un centro penitenciario. Esto todo es caso por caso, pero al fin está bien unificarlo, pero siempre yo creo que tiene que haber jurisprudencia y tenía que haberse regulado mucho más dicha ley.
Alicia.
Sí, yo creo que era fundamental hacerlo por lo que te comentaba antes, porque el tema de que fuera un abuso o una agresión no dependía del consentimiento, sino dependía de la autorización de la violencia o intimidación. Entonces, claro, había también agravantes en el caso del abuso. Pero en este caso lo que hacen es, si tú no das tu consentimiento o si es una relación sin consentimiento, es una agresión. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tú tienes un mínimo si en esa agresión ha habido violencia, ha habido intimidación, y va subiendo dependiendo del tipo de violencia que se aplica. También, en este caso, lo que hacen es unificar criterios en el sentido de que ponen otros agravantes que antes no estaban. El hecho, pues, que te droguen, que estés inconsciente, que seas un menor, que haya superioridad. Incluso ponen también el tema de de abuso por parte de persona jurídica. O sea, yo creo que era fundamental esta unificación, porque ya no está lo que te comentaba antes, el tipo de delito en si hay violencia o intimidación, sino si hay consentimiento o no hay consentimiento.
A ver, yo lo del tema de los agravantes permito discrepar, porque agravantes siempre ha habido en el Código Penal. Es decir, que tú coges, que ahora se inserte en el tipo, muy distinto, pero agravante siempre la vida, es decir, agravante de superioridad, agravante de lo típico que se decía, nocturnidad y alevosía, de siendo un menor siempre ha existido el Código Penal. O sea, que tampoco no hemos descubierto el dorado. Al final eso existía. ¿Qué pasa? Que al final los abogados en sala, tanto acusación como defensa como el fiscal, a veces cuesta mucho. Ahora es verdad que costará menos, sí, porque está dentro del tipo. Es como ¿qué será el asesinato? Un homicidio con alevosía. ¿Vale? Pues vale, se incluye en el tipo, pero decir que esto es una gran novedad, que ahora, pues oiga, pues no es una gran novedad, porque siempre ha existido. Tú cogías el artículo 20, no me acuerdo, 20 y tantos del Código Penal, y tú cogías, serán agravantes, oye, pues ya se añadía, se subía la horquilla máxima y ya está. No había, yo creo que no era necesario meterlo en el tipo, pero ya es un tema de técnica jurídica que discrepo con la ministra por esto, porque al final hemos hecho una nueva ley. Es verdad que hay cosas buenas, pero hay otras cosas que dices, pero que hemos puesto más cosas de las que ya estaban en el Código Penal. Pues que ya estaba el agravante, ya estaba todo esto, la persona jurídica. Pues hombre, pues vale, está bien añadirlo, pero bueno, luego tienes un programa de compliance y ya está, y te absuelven. Tampoco hay que siempre, cuando se aplica una, sobre todo el Código Penal, hay que hacer caso a la gente que entiende, es decir, no solo a tus amigos, que parece tus amigos del entorno, sino a las asociaciones amigas, sino al final hay que hacer caso al Poder Judicial, a los fiscales, a las asociaciones judiciales, al Consejo General de la Abogacía. No solo, ¿por qué? Porque así todas mis amigas salen con la pancarta, sí, hemos pasado, como he dicho, de la pancarta a la boletina oficial del Estado. Y eso es lo que no podemos permitir en un Estado de Derecho.
Alicia.
Yo creo que sí que nuevos agravantes, sí que era necesario ponerlo como la sumisión química, más que nada para dejar menos margen de interpretación al Poder Judicial si no quieres imponer agravantes o no. No creo que se haya hecho una ley de amigas. Fueron consultadas dos penalistas bastante importantes y con prestigio. Pasó por todos estos canales que tú dices y se hizo caso y se incorporó muchas cosas. Y bueno, creo que de la ley el único percance que ha habido es estos casos de cómo se reinterpreta ahora con la nueva incorporación, con la sumisión de abuso dentro de agresión, pero no me parece que sea una ley que está mal hecha jurídicamente para nada.
Dit això, creieu que és una llei suficient per tal de lluitar contra les agressions sexuals? És a dir, dit d'una altra manera, què més cal per aturar l'escalada de violacions que s'estan produint arreu de l'Estat cada any?
Yo creo que lo que te comentaba, ¿no?, que se habló mucho de esta ley con el tema de las penas, no las penas, pero que, por ejemplo, sí es una ley integral que yo creo que tiene muchos puntos positivos a la hora de intentar hacer prevención de violencia en el tema educativo, en el tema de formación a todas las instituciones públicas con perspectiva de género. Entonces creo que es muy importante, y es lo que comentaba, o sea, no creo que lo que se esté buscando sean más penas, lo que se está buscando es, bueno, eso, concienciar a la sociedad que esto es son delitos estructurales, que no es solamente una responsabilidad individual, que es responsabilidad de toda la sociedad, y que hay que hacer muchísima más prevención, muchísima más educación y muchísima más formación en todas las instituciones con perspectiva de género.
Sí, hombre, cualquiera, o sea, ahí coincido con la compañera, es verdad, al final la base de la educación, muchas veces gente como esta ahorita, ¿por qué? Porque a lo mejor lo ve en casa, entonces hay que hacer acompañamiento desde el principio a los colegios. O sea, que esto está mal, ya no tanto porque sea mujer, hombre o lo que sea, sino porque está mal, es decir, al final agredir a una persona tanto sexualmente como físicamente está mal, entonces es un problema de educación. Es verdad que la ley incluye estos temas, que a mí no me parece mal, que se incluya el tema de la educación, pero siempre con mucho cuidado con el tema de la educación, porque tampoco lo podemos permitir, es que abramos el tema de la educación y nos encontremos pues muchos temas que están pasando en muchos sitios de España. Por ejemplo, si el profesor que te toca es de una idea, pues a lo mejor te incluye como que ser hombre es malo. Entonces, eso es lo que no podemos llegar. Lo que tenemos que es educar a la gente en que está mal. Ya está. No porque es mujer, porque es hombre o porque es un perro. Es porque está mal y ya está. No entrar en valorar el tema de género, que está bien porque al final está bien meter el tema de género como se meten, como muchas veces se meten en mucha legislación, y está bien en muchos aspectos, pero en el aspecto de la educación no, porque hay que igualar si es hombre o mujer o lo que sea.
Alicia. Sí, que quería hacer un apunte, es que el tema es lo mismo, o sea, el tema viene otra vez a lo mismo, que la violencia de género, la violencia machista es una violencia estructural. Entonces, si está mal porque está mal, no sería el caso que más del 50% de las mujeres sufren agresiones y no se sufre en otros aspectos. Entonces, si tú intentas hacer una educación sexoafectiva en la que indicas... O sea, lo que tú tienes que es intentar ver que es un problema estructural, no es que está mal igual y que todas las violencias son iguales, porque si todas las violencias fueran iguales, no tendrías tantos casos de mujeres como en otros colectivos. Entonces yo creo que realmente aquí hay un problema social, de estructura patriarcal, que indica que las mujeres como víctimas son mucho más objeto de este tipo de violencia.
Bueno, hemos sacado la palabra de tarde, vamos a hablar del patriarcado, del heteropatriarcardismo, no sé cómo se llama, porque yo nunca lo utilizo. Si bien, como has dicho, es cierto, es decir, el cierto es un hecho claro, y lo digo yo como abogado penalista, que reciben, es verdad, es así, pero lo que no podemos hacer es que ser, como muchas veces pasa, en gente de ideológicamente más cercana a una parte del gobierno de coalición, que... ser hombre, que parecer que porque ser hombre es un pecado. No, es que para muchas veces, oye, ser hombre es un pecado y todos los hombres somos malos, a menos que se demuestre lo contrario. Eso es otro tema, ¿eh? No está hablando de la ley de agresión sexual, no va a entrar en la ley de violencia de género, porque es otro tema y eso es una lacra para la sociedad, no lo voy a negar. Yo, que llevo como abogado muchas acusaciones, menos defensas, intento no llevarlas, pero muchas acusaciones, es un lacra para la sociedad. Pero lo que no podemos hacer es equiparar a todo el mundo igual, es decir, no, que todos los hombres, el 50%, que es correcto, pero también hay hombres, lo que no se puede permitir es que hay hombres que también, y he llevado casos yo personalmente, de hombres que reciben de sus esposas amenazas, coacciones, inclusive agresiones, y no se les puede aplicar el agravante de violencia de género, ¿verdad? Estamos, hay que igualar, es decir, está bien, yo estoy a favor de la igualdad, pero la igualdad real no utilicemos el código penal para hacer política, porque es un tema muy serio y hay muchas veces que se utiliza el código penal para hacer política de pancarte, para hacer política de titular, y eso es lo que no podemos permitir. Y ya lo digo, ya no como persona de un partido político, sino lo digo como abogado, porque al final estamos cansados de ver esto y del cambio semanal de leyes mediante real decreto ley. Porque las encuestas dicen esto porque ha habido una manifestación. No podemos ir así, es decir, estamos en un Estado de Derecho y se tiene que legislar como Dios manda, escuchando a todos los operadores jurídicos, escuchando a todo el mundo, no solo a los de mi parte, porque seguramente son los que me votan. Eso es lo que no podemos hacer.
Alicia, no sé si vols dir alguna cosa
més.
Sí,
només que, bueno, no, que sempre es parla del mateix, o sigui, el feminisme no és contra els homes. El feminisme és una lluita alliberadora per a totes les persones. I llavors, inclosos els homes. I llavors, no és que tu diguis que perquè ets feminista tots els homes són dolents. El que estàs dient és que perquè tu siguis igual, ells també han de ser iguals. I és que no crec que en cap moment que el feminisme sigui al contrari del... O sigui, que el machisme sigui al contrari del feminisme. És que no ho entenc així, el feminisme. Entenc com una ideologia liberalitzadora en tots els sentits.
No vull acabar, que tenim 4 minutets, sense abans parlar d'aquesta qüestió, perquè una altra de les polèmiques que ha generat tot plegat són els constants insults a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, Quin ha de ser el límit del debat polític en seu parlamentària? Qui vulgui pot començar, tenim un minut,
condeno, como siempre condenado, que se insulte a un ministro. Si, que pase unos límites. Siempre tiene que haber retórica parlamentaria. Tú puedes haber retórica, pedir la dimisión, como se pide. Bueno, eso pasa siempre. Pero una es luego sobrepasarse. Creo que fue ayer en sesión plenaria que una diputada del grupo parlamentario Vox, pues bueno, pasó de la raya a la ministra Montero, que yo lo condeno. Yo condeno esta actuación. Nada, no tengo nada más que decir porque no se puede justificar nada ni hacer, o sea.
Sí, para mí es una vergüenza, es violencia política, como decía la ministra Irene Montero, violencia institucional, y no se debería permitir en una institución pública.
Asier Abad, president del Comitè de Drets i Garanties de Noves Generaciones del Partit Popular, i Alicia Ramos, jurista, membre de la sectorial de Feminismes i exdiputada al Congrés d'en Comú Podem. Moltíssimes gràcies, també gràcies pel respecte i fins aviat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.